Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Falten 11 minuts per les 9 del matí. Esquerra està immersa en ple debat per decidir qui ha de liderar el partit els pròxims anys després de les discrepàncies internes que hi va haver en el si de la formació per si s'havia d'investir o no Salvador Illa com a president. Fins a 4 candidats es disputen aquest lideratge i un d'ells és Helena Solà, que és la candidata de Foc Nou. Bon dia, senyora Solà, i gràcies per ser aquí a Ràdio Estel.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
L'única dona que opta a presidir Esquerra Republicana, no només ara, sinó amb 85 anys d'història del partit, no? Com es viu aquesta situació?
Doncs, per una banda, és tot un honor, és un privilegi ser la primera dona, però per una altra banda, sent molt, i és una responsabilitat també a la vegada, però es viu també d'una manera irreconeixent, que és una anomalia absoluta, no? El fet d'estar en un partit amb 93 anys, ser la primera dona que faci aquest pas, doncs vol dir moltes coses. I en certa manera aquest fet també ha estat un dels motius pels quals m'ha animat a fer aquest pas endavant.
Clar, perquè estava veient entrevistes i articles que s'havien fet sobre vostè quan es va conèixer el seu nom com a candidata i explicava que res, que ara és candidata a la presidència però va estar a punt d'estripar el carnet i de deixar la militància. Què la va empènyer a prendre aquella decisió i estar a punt de trencar el carnet d'Esquerra?
Bàsicament són tres fets que tenen a veure amb un sentiment, amb el sentiment de pertinença o no, i vaig deixar de sentir que pertanyia a Esquerra Republicana, no? Era com si haguéssim emprès camins separats i jo no reconeixia l'Esquerra Republicana per la qual em vaig fer militant. Per una banda, tot aquell escàndol dels cartells que hi va haver, que s'estructuren bé, tots aquests atacs a falsa bandera, però jo crec que pitjor que això va ser la resolució, no? És a dir, aquí no ha dimitit ningú, no s'ha fet una investigació a fons, no hi ha hagut responsabilitats. Jo crec que si ja em va fer mal, diguem-ne, aquests atacs a falsa bandera amb el que era un partit que pressuposava, no? Que l'ètica, els valors republicans es practiquen, descobrir aquesta cara del meu propi partit doncs va ser totalment una sorpresa, una desagradable sorpresa, però jo crec que em va fer més mal encara al veure que no es feia res, no? per revertir aquesta situació. Llavors jo crec que s'havia d'haver actuat en conseqüència fent una investigació a fons, cosa que des de Foc Nou és la primera declaració que vam fer pública, una de les coses que farem. No? Si volem netejar aquesta taca, no? que han deixat a sobre de les sigles, a sobre del partit, cal depurar responsabilitats, cal donar compte a la militància i cal arribar fins a les últimes conseqüències. Aquests dos fets van ser força decisius, però ja la investidura del senyor Illa com a president ja va ser definitiu. Per tant, bé, a més van ser molt seguits, no? Vull dir, van ser aconteixements que van ser molt, molt seguits. Tot va ser, doncs, això, juliol, primers d'agost, i vaig decidir prendre'm uns dies perquè també em va agafar que estava fora de vacances, vaig decidir agafar uns dies, anar a fer cafès amb amics, companys meus i companyes de partit, compartir el com em sentia i realment doncs, això, bueno, tot plegat és el que em va fer decidir donar-me de baixa militància.
Si vostè o la seva candidatura guanya i fan aquesta anàlisi interna i descobreixen que hi ha gent de pes del partit que ha estat implicada en aquesta estructura B, si vostè és presidenta d'Esquerra Republicana, els expulsaran del partit?
Evidentment, és a dir, si hi ha una investigació a fons, que a més nosaltres, i és el que dic, ho vam fer públic en aquesta primera declaració de Foc Nou, no ens limitarem a fer una operació de cosmètica. Aquí s'ha d'arribar al fons i s'ha de posar negre sobre blanc. I hem de saber, des de les persones que van ser ideòlogues a les persones que van executar, però és que, a més, aquí hi ha un altre tema, és que els pagaments s'han fet des del partit, mitjançant factures irrelevants. Per tant, aquí, de responsables, hi ha diverses persones. I efectivament, i no només expulsar, sinó que depèn, no, dels resultats d'aquesta investigació, potser s'han d'emprendre altres accions, a més de l'expulsió. Sí, sí, estem disposats a fer el que pensem que toca i el que cal fer.
Encara que fossin càrrecs com Marta Rovira o fins i tot el president Oriol Junqueras.
Jo no vull posar noms perquè no vull, diguem-ne, assenyalar absolutament a ningú, i aquí preval la presumpció d'innocència. Jo no sé qui hi ha al darrere, ho desconec absolutament, però s'ha de fer aquesta investigació, s'ha de donar comptes a la militància i s'ha de ser, doncs, conseqüent amb els fets. Hi ha d'haver una proporcionalitat entre, diguem-ne, l'acció que s'emprengui amb els fets que han succeït.
Quan es van cometre, per exemple, el cas dels cartells, en cap cas vostè, com a militant, va sospitar que es tractés d'un cas de falsa bandera?
No, mai. Mai, mai. A més, que jo, en el meu cas, he tingut un familiar amb Alzheimer. Hi ha moltes persones, suposo que molts oients, que tenen o han tingut familiars amb Alzheimer. La duresa, no, de viure aquesta malaltia em sembla tan indigna poder arribar a fer això, no, que mai se'm va passar pel cap que pogués ser sortir del propi partit. Però és que, a més, són uns cartells que tampoc tenen cap mena de sentit. És a dir, no crec que afavorissin en absolut el senyor Maragall, al contrari. Vull dir, que tampoc entenc qui va pensar això ni en què pensava quan van decidir fer aquests cartells. És que per mi no tenen cap mena de sentit, ni cap ni peus, i és una falta de respecte absoluta cap a les persones que pateixen la malaltia i cap a les seves famílies.
També deia que un dels motius per decidir si deixava la militància d'Esquerra era aquesta investidura de Salvador Illa. Entenc que vostè va votar en contra d'investir Salvador Illa a la consulta interna del partit.
Sí, absolutament. Vaig votar que no. Ja dies abans vaig manifestar públicament el meu posicionament, i el meu va ser un no rotund, absolut, absolutament convençuda. I com dic, a més, ho vaig expressar de forma pública.
Entén que hi hagi candidats a presidir Esquerra que no vulguin revelar que van votar en aquesta consulta?
Jo respecto el que la resta decideixi fer, però jo, la meva manera de fer és ser transparent, ser directa, respondre a les preguntes, no tinc res a amagar, i per tant jo crec que el que hem de fer les persones que fem política és, quan se'ns pregunta, respondre. I ja dic, jo el que facin els altres no ho sé, però la meva línia i la meva forma de ser és aquesta.
La candidatura que vostè lidera, no, la impulsa Alfred Bosch, que era com el gran nom que hi havia a Foc Nou abans de conèixer-se que vostè seria la candidata a la presidència. Ara ho dèiem, fa més de 90 anys que Esquerra Republicana té més de 90 anys d'història i mai ho ha dirigit una dona. Se sent que és una quota?
No, en absolut. Mai m'he sentit així. És a dir, entenc la pregunta, i segurament hi ha dones que estan més ben preparades i ho farien millor que jo, però també segur que hi ha homes que ho farien millor i estan més preparats que altres candidats. Per tant, no sóc una quota. Entenc que sóc una aposta precisament per començar a trencar aquests sostres, no?, que tenim les dones. Llavors, en el moment en què Foc Nou escull, igual que la resta de candidatures, però quan no escull la persona presidenciable, intenta escollir la persona que consideren, doncs, amb experiència, amb capacitat de treballar en equip. És a dir, has de complir, no?, diguem-ne, una sèrie de qualitats, d'habilitats, de capacitats, d'experiència. Al final és una suma, i tot això és el que va pensar, no?, els meus companys i companyes, en què havia de ser jo. Van estar molt insistents durant molt de temps, també ho he de dir, Jo des del primer moment doncs, ja els hi vaig dir que no, que els ajudaríem amb tot allò que fos possible, però també és cert que el fet de veure que les altres candidatures, i ho reconec, no van apostar per cap dona i no hi havia cap dona al capdavant, una mica no, aquesta confiança que tenia al meu voltant per part doncs, de la gent de Foc Nou, amb aquesta insistència que tenien claríssim que havia de ser jo, i aquest fet també que comentàvem, doncs vaig decidir fer el pas endavant.
Què pot aportar una dona, en aquest cas vostè, al capdavant d'Esquerra Republicana?
Mira, actualment, amb dades recents, aquí a Catalunya, les dones cobrem un 20% menys. Això és actual, i és molt greu, i és el nostre país, i està passant ara, la dada és del 2022, però vaja, vull dir, estem parlant de fa 2 anys. Les dones cobrem un 20% menys que els homes. Ocupem únicament una tercera part, és a dir, un 33,3% de càrrecs directius i de gestió. No hi ha plena igualtat encara entre homes i dones, i el fet de fer aquest pas jo crec que és trencar també amb una tradició de 93 anys on només hi ha hagut homes presidents i homes presidenciables, i jo crec que és aplanar el camí també a les dones i donar un missatge a les dones de què podem fer tot allò que estan fent els homes de la mateixa manera i en molts casos millor.
També comportarà un canvi de lideratge al partit, en el sentit de, per una de les acusacions que es fan a Oriol Junqueras és haver tingut un lideratge molt, molt vertical i molt, fins i tot un punt messiànic segons en quins moments. No sé si això amb vostè al capdavant del partit pot canviar.
Jo tinc una manera de treballar que sempre és en equip, és compartint informació, és amb transparència, és de forma assembleària, és a dir, el meu vot val el mateix que el de qualsevol company o companya. Les decisions, jo crec que preses de forma consensuada, amb coneixement de tot l'equip, són el que enriqueixen, perquè de vegades tu pots tenir un punt de vista o tens uns coneixements, unes informacions, però quan tu comparteixes això amb la resta de la gent, que a la vegada aporten també el seu coneixement, la seva experiència, el seu punt de vista, és tan enriquidor que la manera de treballar no l'entenc d'una altra que no sigui aquesta, no? En equip, compartint informació, prenent decisions de forma conjunta i consensuada, i ja dic, al final és una riquesa, és a dir, amb qualsevol empresa. Fa molts anys que treballo amb equips de gent, fins i tot amb 20 anys jo era directora de Creu Roja Joventut a la seu de Sabadell, i amb 20 anys ja tenia un equip molt gran a la seu de Sabadell amb qui treballar, i sempre ho he fet de la mateixa manera des de que era ben jove fins ara. I ja dic, tinc també molt clares les línies de treball perquè no ho entenc d'una altra manera.
Vostè va ser regidora de Cerdanyola. Quina relació ha tingut amb Oriol Junqueras i amb Marta Rovira? Ho dic perquè Xavier Godàs, el candidat de Nova Esquerra Nacional, que va ser alcalde de Vilassar, va explicar que amb prou feines havia parlat amb ells dos. No sé si és el seu cas o si vostè sí que ha tingut una relació més propera o més contínua, tant amb Junqueras com amb Rovira.
No, relació contínua no, però sí que he tingut relació amb tots dos. Amb l'Oriol Junqueras va fer la meva presentació l'any 2015, va venir a Cerdanyola a fer la meva presentació. Després hi vaig demanar també de forma molt insistent que vingués a la campanya a Cerdanyola i va venir allò una estoneta. I poca cosa més, amb l'Oriol Junqueras sí que li vaig escriure quan estava a la presó perquè vam fer alguna acció a Cerdanyola pels presos i preses polítics, i amb la Marta Rovira la vaig anar a visitar a Suïssa un parell de vegades. Per tant, relació he tingut amb els dos, no una relació allò molt fluida, però sí que he tingut relació amb tots dos, i de fet la Marta va gravar un vídeo per la meva campanya per les eleccions el 2019 des de Suïssa.
Entén que un alcalde d'Esquerra no hagi tingut una relació més propera amb els líders del partit en els últims anys?
No ho sé. En tot cas, em sorprèn, però no sé per què no hi ha hagut aquesta relació, ho desconec.
Si hagués d'escollir, han dit repetidament que no s'uniran a cap candidatura, però si hagués de fer-ho amb alguna de les dues, de cara a una possible segona volta, per exemple, del Congrés, amb qui preferiria unir-se amb Xavier Godàs o amb Oriol Junqueras?
Nosaltres anirem fins al dia 30 de novembre amb la nostra candidatura, amb Foc Nou. Vull dir, això és absolutament una certesa. A partir del 30 de novembre, en cas que no s'arribi aquest 50% i anem a segona volta, en tot cas parlaríem amb les dues candidatures i exploraríem, però sempre amb unes condicions que posem nosaltres. Per tant, això no va de si és una candidatura o una altra, sinó són unes condicions que hi hauran a l'hora de negociar.
Perquè moltes vegades a la tertúlia amb els analistes s'ha comentat que dona la sensació, com a mínim des de fora, que es tracta més d'una lluita d'enemistat personal entre una cúpula, entre membres d'una mateixa cúpula, que no pas d'una qüestió de fons de cap on ha d'anar el partit. Vostè, com a militant d'Esquerra i com a candidata d'aquesta tercera opció, què creu que s'hi juga Esquerra en aquest congrés del 30 de novembre?
Jo crec, en primer lloc comparteixo la seva anàlisi, és a dir, és cert, i ara a més que s'han publicat ja les propostes d'executiva, és evident que de l'executiva actual hi ha 8 membres que van amb una candidatura, em sembla que era, no estic segura si era Militància de Cidim, i 7 que van amb Nova Esquerra Nacional. Per tant, al final són 16 membres, no?, o 15 membres de l'executiva actual que s'han dividit i van la meitat amb una candidatura, l'altra meitat en l'altra candidatura. Per tant, comparteixo plenament aquesta anàlisi. Que si juga Esquerra Republicana el 30 de novembre? Ens hi juguem moltíssim, perquè ens en juguem al final a continuar pel mateix camí que han començat i que ens han portat avui a ser on som, o bé a fer un canvi radical i tornar a ser l'Esquerra Republicana que vam ser anys enrere, molt abans de l'escàndol dels cartells, molt abans de donar la clau de la Generalitat a un president del 155. Per tant, ens hi juguem moltíssim. És a dir, estem en un camí de baixada, amb mals resultats electorals, amb un missatge que ens estan donant clarament militància i votants, i només ens faltava, no?, després d'aquest cicle a la baixa, doncs l'escàndol dels cartells, aquesta investidura que ha fet enfadar, doncs, jo que visc en un municipi relativament gran, però no deixa de ser un municipi, a Cerdanyola, clar, et vas trobant la gent pel carrer i la indignació de la gent el que et transmeten és la gent està molt enfadada amb aquesta investidura i el que fem és acabar perdent confiança perquè no pots passar-te la campanya dient que el senyor Illa és un delegat de la Moncloa per després acabar investint-lo. Això la gent no ho entén i un ha de ser coherent a la vida i en política. Per tant, ens hi juguem moltíssim, ens hi juguem que Esquerra Republicana pugui ser un partit, un gran partit com ha estat, o ens juguem que a finals acabi sent un partit residual.
Ara vostè em parlava d'aquests mals resultats de les últimes cites electorals, generals, catalanes, municipals. Quina és el seu anàlisi? Com explica aquesta davallada i la pèrdua de poder i de pes polític d'Esquerra dels últims anys?
Quan amb els diferents processos electorals, europees, espanyoles, catalanes, municipals, els resultats han anat cada vegada baixant i hem anat caient. Presidint la Generalitat i tenint el govern en exclusiva de la Generalitat, és que alguna cosa no hem fet bé, ens hem desviat del camí. Aleshores, és el que comentava ara fa un moment, quan parles amb la gent del carrer, Esquerra Republicana som un partit d'esquerres, però també som un partit independentista. Aleshores, jo, la meva opinió personal, i per jo que vaig captant de les converses, dels cafès, de la gent que trobes pel carrer, és que ens hem desviat. Teníem un camí molt clar i jo crec que ens hem perdut gestionant el mentrestant. Clar, vol dir que, com que volem la independència, no hem de fer res més? No, evidentment, hem de gestionar el dia a dia i hem de gestionar les necessitats que té aquest país, no? Jo, per venir aquest matí aquí, per posar un exemple, jo he vingut amb Renfe. Doncs el primer tren no l'he pogut agafar perquè era impossible, no hi cabíem. I el segon tren, doncs, molt justos. Hi ha hagut gent que s'ha quedat a l'estació. És evident que hem de gestionar el dia a dia de les persones i que hem d'invertir en sanitat, en educació, en habitatge, hem de millorar infraestructures. És evident, però no ens podem perdre fent això. Aleshores, jo crec que la meva anàlisi personal considero que aquesta davallada de vots ha estat doncs per això, perquè ens hem desviat i hem perdut també, jo crec, que l'essència del partit.
Passen 8 minuts de les 9. Estem parlant amb Helena Solà, candidata de Foc Nou a la presidència d'Esquerra Republicana. Fem una breu pausa i convidem els nostres tertulians aquí a la taula perquè li facin també alguna pregunta. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estem parlant amb Helena Solà, candidata a la presidència d'Esquerra Republicana per part de Foc Nou, aquesta candidatura que va impulsar Alfred Bosch. Ja tenim aquí la taula els tertulians d'avui. Bon dia, Montserrat Nebrera.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, Manel Lucas.
Hola, bon dia.
I des de Madrid, en Roger Pidecabanyes. Bon dia, Roger.
Molt bon dia.
Doncs aquí teniu Helena Solà. Manel, li vols preguntar alguna cosa a la candidata?
Home, doncs sí, no? Ara aquest congrés que ve ara d'Esquerra, molta gent l'ha comparat amb el congrés del 2008. No? Diu, cada vegada s'assembla més la situació d'Esquerra actual a la del 2008. Recordem que era quan hi va haver també un congrés amb quatre candidatures. Dues representaven l'aparell del partit o la direcció. Hi havia la candidatura dels carotistes, sense carot, hi havia la candidatura de Puigcercós, i després hi havia dues candidatures més, casualment també, que feien una mena d'esmena a la totalitat. En aquella època venien del encara estaven amb el tripartit, etc. Allò va acabar amb una victòria del sector de Puigcercós i un parell de decisions, és a dir, els responsables de les dues candidatures minoritàries van escindir-se. Hi ha risc de decisió, Esquerra Republicana, després d'aquest congrés, segons com acabin les coses?
Jo crec que el risc hi és. El que passi no ho sé, evidentment, jo ho desconec. Hi ha un risc que jo lamentaria, crec que no seria bo, però de fet jo crec que el risc hi és ja des del moment en què els resultats de la investidura de l'Illa van ser tan ajustats. Aquell 53%, és a dir, el sí que va guanyar amb aquell 53% i el no, em sembla que es va quedar amb el 47%, aquell resultat jo crec que va ser diabòlic i aquí ja teníem, jo crec que un risc, diguem-ne, que potser era latent i que va començar a fer-se més patent.
De totes maneres, en les candidatures teòricament majoritàries hi ha gent del 53 i gent del 47, no? O sigui, gent que va votar sí, gent que va votar no. Llavors, clar, com seria això?
A les candidatures majoritàries van fer una aposta molt clara pel sí. I van fer campanya únicament pel sí. No va haver campanya pel no. I això va ser per part dels dos sectors. El que passa que uns de forma més clara i uns altres de forma més velada. Però la campanya únicament va ser pel sí. No hi va haver debat, encara que s'hagi dit. No hi va haver debat. L'únic debat va ser quan es van explicar les bondats del pacte, perquè no es va explicar res més. Quan dic les bondats del pacte no vull dir que sigui bo, és perquè només van explicar les bondats del pacte. quan es van a fer aquestes assemblees territorials explicant les bondats d'aquest pacte, no van explicar res més que això. I l'únic debat va ser quan va haver doncs, part de la militància que feia preguntes o que directament donava la seva opinió. Llavors aquí sí que va haver un debat per seguir explicant les bondats d'això. Mai es va dir obertament els problemes que tenia Esquerra Republicana en aquells moments, que era no tenim candidat, perquè el senyor Pere Aragonès doncs, va decidir que es retirava. No es va dir que, a més, el nostre votant, jo crec que és un votant molt format, molt informat i molt crític, i altres partits doncs, que els seus votants no són tan crítics. Els nostres votants són molt crítics i el tema dels cartells és imperdonable i, per tant, havíem de rebre un vot de càstig. Això no es va dir. I jo crec que són coses que també s'havien d'haver exposat, no? I en aquells moments no es va fer. Ja dic, encara que es vulgui dir o no dir, o el que em preguntava abans, no, sobre una de les parts no va revelar el seu posicionament, però sí que a través dels soldats, diguem-ne, dels seus soldats, sí que va haver un posicionament clar pel sí.
Jo li anava a preguntar si guanyés el sector rovirista i, per tant, s'imposés aquesta cúpula que sembla que estaria darrere de l'estructura B, vostè trencaria el carnet com es va plantejar l'estiu?
Jo el que faria és influir amb la força que tinguem en aquells moments des de Foc Nou per fer allò que volem fer amb el nostre programa, amb les nostres idees i amb aquesta investigació, que si cal fins i tot mitjançant una auditoria externa, s'ha de portar a terme. És que el partit, si no, jo crec que continuarà amb aquest cicle de baixada i no sé fins a quin punt, però jo crec que ho hem d'aturar, ho hem de revertir i, per tant, espero que tinguem la força suficient com per poder-ho fer.
Mm-hmm. Roger, si li vols fer alguna pregunta.
Sí, jo li volia preguntar sobre l'estratègia a Madrid, perquè un dels mantres que Gabriel Rufián ha anat combatent més en les últimes setmanes ha estat aquest a canvi de res, és a dir, aquest missatge que llança Junts de que Esquerra dona suport a Pedro Sánchez a canvi de res mentre que Junts negocia les seves coses i va fent negociacions dels quals obté rèdits. Jo li volia preguntar quina en el cas de que Foc Nou arribi o pacti amb alguna de les altres candidatures o guanyi aquest congrés, quina seria l'estratègia a Madrid respecte a pactes amb Pedro Sánchez, és a dir, si enduririen la seva posició, i també si mantindrien l'estructura actual que hi ha al grup parlamentari del Congrés dels Diputats.
Actualment no, l'hem de mantenir, no podem fer pas una altra cosa, però nosaltres som molt clars amb això, i ho hem dit molt clarament. Aquests pactes sistemàtics amb el Partit Socialista, on estem cedint i donant tant a canvi de tan poc, això s'ha acabat. I pel que fa concretament al pacte de la investidura que es va signar el dia 7 d'agost, pel que fa a aquest pacte, nosaltres és que ja ho hem dit. Hi ha gent que diu, trenqueu el pacte, home, però com vols que trenquem un pacte en el qual nosaltres ja hem complert i ara només queda que... ara només han de complir l'altra part del Partit Socialista, no? No té sentit trencar aquest pacte en concret. Ara, el que nosaltres proposem i plantegem és fer una consulta vinculant amb la militància abans d'un any, abans del 7 d'agost del 2025, en el qual la militància se li plantegi sobre els diferents pactes que hi ha actualment amb el Partit Socialista i, evidentment, fer servir tota la força i totes les eines que tenim també en el Congreso per poder arribar allà on nosaltres volem i arribar als objectius que tenim.
Feu servir sempre aquesta idea de que, bueno, no vosaltres, vosaltres i a Junts i tal, la idea aquesta de que Esquerra està pactant a Madrid a canvi de res, però després hem tingut els índults, hi ha hagut el traspàs de Rodalies, que, bueno, diguem-ne, que se suposa que no és una cosa d'un dia per l'altre, ja es parla el català al Congrés, de fet, ja amb total normalitat, ja ningú no es queixa ni, no es queixa ni a Bascal, diguem-ne. Esquerra ha participat també a la reclamació de l'amnistia. A veure, què més faria falta perquè els sectors crítics no diguessin que s'ha pactat a canvi de res?
A canvi de res em referia en el pacte aquest, de la, o molles, diguem-ne, o insubstancial. No pactar a canvi de res, sinó jo crec que nosaltres hem s'ha dit molt més i hem donat molt més que no pas del que el Partit Socialista pugui arribar a donar amb el pacte concret de la Generalitat. Jo no dic que no s'hagi aconseguit res o que el pacte sigui donar la clau de la Generalitat a canvi de res. Jo crec que nosaltres hem donat molt més de que en cas de que el Partit Socialista compleixi el que rebrem, diguem-ne, a canvi. Jo crec que és un pacte amb una negociació, no? Ha d'haver un cert equilibri, jo personalment no el veig. En primer lloc, perquè nosaltres ja hem complert, és a dir, no saps què farà l'altra part, ni quan ho farà, ni com es materialitzarà, però de moment nosaltres hem avançat la clau de la Generalitat i el senyor Illa estarà 4 anys, si no passa res, o potser més anys i tot, al capdavant de la Generalitat, a canvi de... El que nosaltres entenem, com he dit, són molles. Per mi és un acord insuficient i que, a més, reitero, considero que no s'havia d'haver fet perquè el nostre electorat no ho està entenent.
Però si es complís el finançament singular, considera que són molles, també?
És que, bueno, ja ho veurem, eh? Però jo, quan, és que es parla molt de la clau de la Caixa, finançament singular, no tenim les mateixes condicions que el País Basc, eh? Tot i que s'ha intentat inculcar aquesta idea de que tindrem el concert econòmic, són coses diferents. Serà un pas endavant? Jo crec que serà un passet endavant, però ni molt menys estarem en les mateixes condicions que el País Basc.
Que també m'estava assaltant amb la resposta seva, és s'enfia més de Junts que del PSC o del PSOE, en aquest sentit, en cas d'haver-hi de pactar?
No és que m'enfiï més o menys. El tema està amb el tipus de pacte que tu fas. No és una qüestió de confiança o desconfiança o que confiï més en uns o en els altres, eh? No va d'això. Va del que dic, de que és un pacte amb moltes incerteses. Pensem que una gran part del pacte no es complirà i que nosaltres no podem tampoc no complir, perquè ja ho hem fet, és a dir, nosaltres ja la nostra part està feta, només hem d'esperar com es concreta l'altra part i que, a més, el que dic, el nostre electorat no entén aquest gir, no? de passar-te la campanya dient que el senyor Illa és un delegat de la Moncloa per acabar donant-li la clau de la Generalitat. No, jo crec que en política no es poden fer aquests girs i sempre he dit que la política és pedagogia i s'ha d'explicar el que un fa i per què ho fa i no despistar el votant, perquè al final passa el que passa i tens els resultats que tens.
Mm-hmm. Creu que en aquest sentit, amb la roda de premsa que hi ha aquesta tarda amb Marta Rovira, es podrà saber alguna cosa més d'aquest gir que vostè diu, d'alguna explicació del pacte, fent balanç d'aquests 13 anys al capdavant de la Secretaria General del Partit?
No sé què és el que passarà aquesta tarda, sí que estarem molt atents, seguirem la nostra secretaria general, quines declaracions fa, perquè tenim curiositat, volem saber què és el que dirà, què és el que respondrà, però no tenim més informació més enllà d'això.
Mm-hmm. Roger, perdona, que no sé si li volies fer alguna repregunta...
Sí, jo quan li preguntava sobre l'estructura a Madrid, li preguntava més específicament si en el cas de que vostès arribin al lideratge d'Esquerra, Gabriel Rufián seguirà sent el portaveu a Madrid o si preveuen algun canvi en aquesta direcció.
És una qüestió que no ens hem plantejat, i jo també he de dir que personalment, que no estic aquí per representar-me a mi, sinó a Foc Nou, però jo personalment, a mi el Gabriel Rufián és una persona que em cau molt bé, que tinc bona relació amb ell i que crec que ho està fent molt bé a Madrid, però en tot cas nosaltres som assemblearis i les decisions s'hauran de prendre de forma assembleària.
Montserrat.
Sí, senyora Sabela, jo li volia fer dues preguntes. Una que té a veure justament amb aquesta dimensió organitzativa i l'altra sobre programa. L'organitzativa, això de que siguin assemblearis, abans ha dit jo sóc un vot més en el conjunt. Clar, hem viscut una etapa que, a més, ha estat per moltes raons d'èxit, en la qual justament el caràcter assembleari quedava diluït i el que hi havia era lideratges molt solars i molt centrals. La primera pregunta és sobre això, no? No creu que, malgrat el que pugui semblar des del punt de vista de la qualitat democràtica ser assembleari, això no acaba sent un problema, com ara, que es troben amb 4 candidatures que poden d'alguna manera esquarter el partit? Aquesta és sobre el caire assembleari de la pròpia Esquerra i si realment es pot convertir en un entrebanc. I l'altre de programa... clar, la idea fonamental d'aquell temps i que va servir era la d'eixamplar la base, no? Però resulta que eixamplant la base i parlant sobretot de l'esquerra i de les ajudes socials i del component social del partit, acaben guanyant les eleccions al PSC. És a dir, que aquest eixamplar la base sembla com si li hagi servit més al PSC, que s'ha col·locat en això que ara anomenen el carril central de la governabilitat. Des del punt de vista programàtic, creu que aquest eixamplar la base ha de ser el futur del partit, més enllà de la gent que s'ha quedat a casa, o puntar sobre el concepte independència de manera més central fora una manera de redreçar el partit i d'identificar el seu votant. Per tant, les dues... Jo crec que van juntes, però... Perquè suposo que l'haurà de decidir entre tots.
Mira, ser assembleari no és un problema, al contrari. Jo crec que és un avantatge, que és una riquesa. El problema que tenim nosaltres ara no és el fet que hi hagin quatre candidatures, és tot allò que està sortint, no, d'uns fets que ja han passat. És a dir, el problema no és assemblearisme, el problema és no haver actuat de forma correcta, de no haver practicat els valors republicans, d'haver creat aquesta estructura bé, d'haver fet aquests pagaments, d'haver tirat endavant amb aquestes campanyes de falsa bandera. O sigui, el problema ve d'aquí. No ve de que siguem assemblearis i, per tant, hi ha una guerra oberta on hi ha dos fronts, on cada setmana va haver una època que era gairebé diari, no?, que anaven sortint notícies de, bueno, doncs si ara eren els cartells de l'Alzheimer, després va ser el ninot del Junqueras i després va ser no sé què més, i hi ha aquesta guerra oberta. Però el problema no és que siguem assemblearis, el problema, ja dic, són aquests fets que no havien d'haver succeït i que no van amb la línia del partit i que, a més, Esquerra Republicana, la gran majoria de militància són persones honorables, que no ens sentim, no identificades, sinó que el que sentim és una vergonya terrible i una impotència davant d'aquests fets. I el problema és aquest, és com ha actuat una part, que no sabem exactament ni qui són ni quants n'hi ha al darrere, però una part, entenc, doncs, de la cúpula actual d'Esquerra Republicana amb això. La segona pregunta, perdona, era respecte a eixamplar la base.
Sí, aquest ha de ser l'objectiu de futur, tenint en compte que el que sembla que ha eixamplat la base ha estat el PSC, no? Al final, després... Sí. O sigui, que ha anat agafant d'aquí d'allà, sí, era una mica de Junts, era una mica dels propis Esquerra Republicana, sí. Aquests que no se sap exactament per quina raó s'han quedat en el sotogoverno, i al final ha eixamplat d'una manera terrible la base, bueno, terrible...
Sí, per
perquè
nosaltres.
Perquè tenia aquest eslògan. Sí.
No, jo crec que eixamplar la base està molt bé, com a objectiu està molt bé, perquè això vol dir que ets integrador, que ets inclusiu, que vas creixent, vol dir que hi ha més persones que confien en tu, però segurament no s'ha fet bé. Bueno, segurament no, segur, si no estaríem com estem ara, no? El problema aquest d'eixamplar la base, jo crec que, primer, un dels problemes que hem tingut, i quan dic eixamplar la base, una cosa és a base, diguem-ne, d'Esquerra Republicana, de militància i de votants, però l'altra... que a mi també em preocupa, és eixamplar la base de l'independentisme. Clar, si els partits independentistes ens estem barallant i tirant els plats pel cap tot el dia, hi ha persones que a l'1 d'octubre no eren independentistes. I a l'1 d'octubre, és que se'm posa jo la pell de gallina, perquè van anar a votar a la tarda quan van veure el que estava passant en els col·legis, quan van veure les agressions brutals per part de la policia. Hi havia gent que em deien, jo no sóc independentista, però he anat al col·legi, i fins i tot em trobava persones en els col·legis electorals que jo pensava, ostres, què fa, no?, amb aquesta persona aquí, o que et sorprenia, no? I anaven a votar, i molts venien i deien, he vingut a votar, i he vingut a votar, sí, només per veure el que està fent la policia i només per veure què està fent el govern espanyol amb persones innocents, que vas a un col·legi, que votes i te'n tornes a anar a casa. De fet...
Perdó, sí. Una petita repregunta. Això significaria que, per exemple, si ara canviessin les tornes a Madrid i governés el PP amb Vox, això significaria eixamplar la base des d'aquesta perspectiva? És a dir, allò del cuanto peor, mejor, no?
També podria ser, però hi ha escenaris que no els vull ni imaginar. No, dic això perquè aquest sentiment d'aquestes persones que no pensaven anar a votar, que no són independentistes, però que els va moure el fet d'anar fins al col·legi, tot i les terribles imatges que es veien per televisió, tot i saber que potser podia ser víctima d'una agressió, quan tu no ets independentista i una mica és com, mira, ni em va ni em ve, però jo faig aquest esforç i jo vaig al col·legi, jo vaig a votar, allò que va moure aquesta gent són el que aquests, el que dic, aquests plats pel cap, ha crescut la desafecció, al final no et fas creïble, no? I és el que dic, no pot ser que els partits independentistes, però no només els partits, les entitats independentistes, societat civil, estiguem amb aquesta confrontació constant. Això què fa? Quan, bueno, això passa, si tu tens una colla d'amics on sempre, no?, i amb el rotllo està discutint, doncs no et ve de gust i te'n vas amb una altra colla d'amics, no? Doncs en política passa el mateix. No és agradable veure aquesta pugna contínua entre partits independentistes, perquè jo ho entenc, que Junts vol tenir més vots que Esquerra, i Esquerra, doncs volem tenir més vots que Junts, òbviament, i és legítim, però jo crec que hem de pactar unes normes mínimes perquè al final, entre l'un i l'altre, el que estem fent és patir un desgast brutal i efectivament afavorir altres partits com el Partit Socialista. És que al final el Partit Socialista, gran part dels vots no se l'han guanyat ells. És allò de gols en pròpia porta, no? És que els hem estat regalant.
Però precisament això, és a dir, si Esquerra ha perdut vots que s'han anat al Partit Socialista, aquests vots segurament són d'aquesta gent de l'1 d'octubre que van a la tarda, no? No són vots de gent independentista. És que sempre es parla, des d'Esquerra Republicana, que se suposa que és un partit independentista, i d'esquerres. Sempre es parla molt de recosir i de refer la unitat independentista, per una banda, però mai es parla de recosir o refer la unitat. És a dir, quan Esquerra pactava amb Junts, mai ningú plantejava per què no recosim la unitat de l'esquerra i ens posem d'acord amb els comuns i els socialistes, o qui sigui. És a dir, el mateix PAC, només es parlava de recosir la unitat amb Junts i la CUP i no amb comuns i socialistes. Per què sempre es posa l'accent a l'hora de parlar d'unitat i de no tirar-se els plats pel cap amb el tema independentista i no amb l'altre?
Jo, la meva opinió, jo crec que es posa aquest accent perquè és que, clar, també hem de plantejar-nos si realment el Partit Socialista és d'esquerres.
No, i si Convergència és independentista.
Clar, és que ens hem de és que ens hem de plantejar aquí, ens hem de fer moltes preguntes, perquè, clar, donem per fet coses que potser no són ben bé així, no? Clar, la independència és un objectiu molt difícil. No és fàcil, aviam, aquí tampoc ens anem a fer trampes al solitari. Mira, demà serem independents o d'aquí... No ho sé quan serem independents. Mm-hmm. Jo crec que no és impossible, és possible. És difícil, però és possible. I per fer això ens cal passar per un camí molt dur, molt llarg, amb moltes pedres, i necessitem ser molts, necessitem sumar allò a l'eixample a la base, necessitem ser més i necessitem passar del 50%. I aquí l'única manera de fer-ho és anar units amb uns mínims pactats. Llavors, per això es busca aquesta unitat amb l'independentisme. Per què no es busca aquesta unitat amb les forces d'esquerres? Jo crec que també passa, i ja es busca també, que totes les polítiques que un vol desenvolupar en un partit polític, ja sigui amb un ajuntament, amb un consell comarcal, allà on sigui, siguin les polítiques amb les que tu creus i siguin les polítiques d'esquerres. Però, clar, aquesta unitat, anem a suposar que el Partit Socialista és un partit d'esquerres, que jo crec que estan més al centre i més alineats amb Junts que no pas amb Esquerra Republicana. Uh-huh. Vull dir, ja a la vista està, perquè comparteixen molts projectes en comú i molts més que no pas amb nosaltres, amb Esquerra Republicana. Jo crec que al final es dona, diguem-ne, com... per suposat, no?, que hi ha cicles polítics on Espanya, per exemple, ara està Partit Socialista, però tampoc porta, no desenvolupa polítiques valentes d'esquerres. Pot ser que en un altre moment polític doncs, torni a governar el Partit Popular, com ja va governar fa anys enrere. Per tant, jo crec que aquí hi ha cicles on, ja siguin ajuntaments, siguin amb diferents administracions, governa la dreta o governa l'esquerra. Però la independència és una fita en la qual hi hem d'arribar i, per tant, ens cal aquesta unitat, diguem-ne.
Clar, és a dir, insisteixo, per tant, la fita és la independència, no la societat sense classes, per simplificar, per entendre'ns. La fita és la de l'eix nacional, és a dir, la independència. La fita de l'eix social, és a dir, la societat amb la justícia social, etc., el somni aquest de l'esquerra, no entra mai en el discurs de l'horitzó final. M'explico?
No, és així en absolut. La independència és un objectiu, però és un mitjà a la vegada. És un mitjà per tenir una Catalunya més lliure, una Catalunya millor, per tenir uns millors serveis, per tenir una millor qualitat de vida, per tenir un millor futur pels nostres fills i filles, per tenir, i crec fermament, amb una sanitat pública de qualitat, amb una educació pública de qualitat, amb uns millors serveis socials. O sigui, jo tinc molt clar on tinc la dreta i on tinc l'esquerra. Jo sóc una persona d'esquerres. Soc mestra de l'escola pública. Fa molts anys que treballo a l'escola pública. He estat 12 anys de regidora. Estic en contacte amb el dia a dia del que li passa a la gent. Sé que, com es pateix la pobresa no puntual, que en totes famílies pot haver un moment. No, pobresa estructural. Evidentment que sóc d'esquerres i que volem desenvolupar i desenvolupem sempre que governem polítiques d'esquerres. Però és el que dic, és que la independència no és volem la independència perquè sí. No, volem la independència per un motiu. I és que pensem fermament que tots aquests recursos nostres que marxen de Catalunya i que no tornen i que les balances fiscals que van trigar a fer-les públiques, però que són brutals, i que tenim un desajust econòmic molt bèstia, no? A Alemanya, a Alemanya tenen un funcionament els diferents Länders, on també passa una mica el mateix, no? Els Länders que són més rics, em sembla que és el Länder de Hesse, almenys fa anys era el Länder de Hesse, era el més ric, i aquest era el que feia més aportació, però mai quedava per sota dels altres, mm-hmm. Cosa que Catalunya sí. Clar, això no té cap mena de sentit, el que està passant. I, a més, el que és més increïble és que tinguem polítics que viuen aquí, tenen les seves famílies aquí, i prefereixin enviar la nostra riquesa, els nostres diners, cap a una altra part, fent-nos a nosaltres més pobres i amb menys... O sigui, jo recordo que hi havia no sé quina autonomia que tenien tots els alumnes ordinadors i aquí no en teníem, perquè no podíem pagar ordinadors per tot l'alumnat. Quan dius, home, mira les balances fiscals. És que hi han coses que no que són de vergonya.
Si vostè lidera Esquerra Republicana, amb el que estava explicant ara, recuperarien el discurs de la unilateralitat pel que fa a la independència?
Aquesta és una qüestió que ens hauríem de plantejar i que jo no descartaria. Jo crec que l'ideal és un referèndum pactat, acordat, i si no pot ser amb Espanya, amb Europa, però és que al final hem de poder tenir... És que estem parlant d'una cosa que a mi em sembla tan kafkiana, haver de debatre i de defensar això, em sembla kafkià. Si hi ha una part important de la població, una part molt important de la població que vol manifestar-se i vol l'autodeterminació del seu país, és que per què ens costa tant fer alguna cosa que el Quebec han fet, no? En els darrers anys, em sembla que dues vegades, que no passa res, que ho fan altres països, que llavors que cadascú faci campanyes, que creuen que és pel sí, pel sí, que creuen que és pel no, que cadascú expliqui les virtuts de per què continuar com estem i no ser independents, o explicar el per què pensem que hem de ser independents. Es fa la campanya, es fan els debats, es vota i ja està, com es fa a altres llocs, amb total normalitat i no passa res. I aquí, en canvi, sembla que estiguem plantejant una cosa molt estranya, quan el que estem parlant al final és un exercici purament democràtic.
Mm-hmm. Helena Solà, candidata a la presidència d'Esquerra per Foc Nou, moltes gràcies per haver vingut aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel i respondre a totes les preguntes que li hem fet.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Nosaltres fem una breu pausa i ara tornem en temps de tertúlia amb la Montse, en Manel i en Roger des de Madrid. Fins ara.
Ràdio Estel.